El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Un dels canvis més destacats amb l'arribada de la fase 2 de la desescalada és l'obertura de les escoles, que des d'avui poden obrir portes a la ciutat. Ara bé, ho fan amb petita polèmica. Els sindicats d'ensenyament asseguren que la reobertura no s'ha preparat de la manera correcta i que hauria valgut més la pena esperar a setembre. D'altra banda, les famílies podrien optar per no portar els infants a les escoles, tal com de fet ha passat en d'altres punts de Catalunya. De la reobertura i de com serà el setembre en parlem aquesta hora amb el regidor d'Educació, Manuel Robles. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, regidor.
Hola, bon dia, gràcies a Ràdio Sabadell. Ja sabeu que aquí trobo com a casa meva i, sincerament, doncs, molt agraït de tornar a estar amb vosaltres.
Gràcies, regidor. Li pregunto primer per si saben si totes les escoles de Sabadell obriran portes avui.
El que és l'expressió totes, no sabem si obriran avui o no obriran avui, però sí que és veritat que tenim una visió, una panoràmica global de ciutat amb la qual doncs, donarà servei a un grapat d'alumnes de sabadellenses i sabadellencs al llarg d'aquests 15 dies. No tenim exactament, perquè són dades que recull el Departament d'Educació, Serveis Territorials. Nosaltres tenim una panoràmica de ciutat amb el qual moltíssimes escoles, no podem dir totes perquè no tenim aquestes dades, però moltíssimes escoles, a partir d'avui, això no vol dir que sigui avui mateix, però que a partir d'avui tenen un calendari per poder rebre alumnat d'educació infantil, de sisè de primària i, a més, d'altres cursos per fer tutories individualitzades que les famílies així ho requereixin.
Clar, fa un parell de setmanes parlàvem amb diferents escoles i instituts de Sabadell per conèixer una mica quines eren les sensacions i el que ens parlaven és que la primera batuda amb els pares era d'un percentatge molt baix d'alumnes que anirien a les aules, una tendència que, de fet, també s'ha generat en d'altres punts de Catalunya, no?
Sí, segurament la tendència de les famílies sigui que pel que queda de curs pues que no vagin ja tenir aquest contacte amb la resta de company i professorat i tal. Pues és una decisió de les famílies, aquí no hi entrem, però sí que és veritat que nosaltres tenim aquesta vocació de serveis i les escoles estan al servei de les famílies, a part del servei de l'educació, per suposat, no? I dins d'aquest servei a les famílies estan obertes amb disponibilitat de que els pares, les mares puguin fer aquest pensament de poder enviar als seus fills i filles a les escoles. No hem d'oblidar que les escoles tenim aquest tipus, diguem-ne, de vessant social, que és important. Aquesta vessant social doncs, és aquesta vocació de serveis que també hem de tenir cap a la societat, no? Sense oblidar, evidentment, el pilar bàsic del que és una escola, que és l'educació.
Clar, en aquest sentit, hi ha famílies, hi ha sectors que han dit que potser no valia la pena, no, fer tot aquest o sotmetre tots els nens també aquest estrès que pot suposar les mesures de seguretat, la mascareta per només dues setmanes. Què en pensa vostè, regidor?
Mira, jo no entro en el tema del debat, que evidentment és molt respectable, no? És molt respectable i cadascú pues, té la seva opinió al respecte. Jo crec que més amb la part aquesta d'acompanyament emocional de la canalla. Jo no parlo si val la pena o no val la pena, mascareta, mesures de prevenció, que això signifiqui pressió a l'alumnat. Jo entro més que res amb aquest acompanyament emocional de la canalla. Vull dir, jo penso que el nen que faci ser, que canvia d'etapa, que deixa l'escola, que deixa els seus companys, que segurament els trobarà a l'institut que hi vagi. Vull dir, jo crec que aquesta persona doncs, tenia l'obligació de poder, o el dret, més que obligació, tenia el dret de poder acomiadar-se dels seus companys, del seu entorn, de les seves aules, dels seus profes. Ja no parlo, perquè no, aquí no estem parlant d'un tipus, diguem-ne, d'atenció pedagògica d'aquest alumne, sinó estem parlant més que res d'un acompanyament emocional, que és important, perquè cada nano ha viscut aquest confinament d'una manera diferent i li hem de donar la possibilitat de poder explicar-se, de poder explicar als seus companys com ha viscut, de poder explicar als seus profes doncs, com ha viscut aquest confinament. Vull dir, és més que res doncs, no carregar aquestes dues setmanes, perquè parlem de dues setmanes, però no estem parlant de dues setmanes d'atenció doncs, continuada d'aquest alumnat, estem parlant que puntualment aquest alumnat doncs, pot anar, perquè no oblidem que té un caràcter de voluntarietat, pot anar a l'escola doncs, a tenir un contacte amb el seu entorn escolar. I crec que la comunitat educativa havia de fer aquest esforç, sincerament, sense centrar en altres disquisicions i en altres qüestions, però crec que l'escola tenia aquest deure i tenia doncs, aquesta obligació com a escola. L'escola és una actitud, l'escola no és un edifici, i com que l'escola és una actitud, aquesta actitud havia de ser proactiva pensant amb l'alumnat, amb els infants, i donar aquesta oportunitat.
Clar, en aquest sentit els sindicats diuen que se senten una mica com conillets d'Índies preparant-se de cara al setembre.
Jo és que no ho sé, Mireia, t'ho dic de veritat. Jo no sé si són conillets d'Índies o no. Jo penso, la meva postura, diguem, la meva empatia, no està en si som o no som o seran conillets d'Índies, sinó simplement en aquesta postura de fer acompanyament a aquest alumnat. Torno a repetir que és voluntari, vull dir, els pares que no vulguin perquè tinguin por, perquè sigui, no?, perquè gestionin aquestes incerteses d'una altra manera, doncs, pues, bueno, no se senten obligats. Per tant, crec que era aquesta oportunitat, donar a l'alumnat aquesta oportunitat de comiat dels seus companys. I que pot ser, i que pot interpretar-se, Mireia, que pot interpretar-se simplement, doncs, com que bueno, doncs passen per l'escola, doncs, una hora i marxen cap a casa. Vull dir, que no estem parlant de replicar un horari sencer, ni evidentment matèries determinades, ni cap tipus de càrrega, doncs, docent, sinó simplement fer aquesta aposta perquè l'alumnat, els infants de la ciutat, puguin explicar les seves vivències de com han interioritzat aquesta situació.
Creu que la realitat dels instituts serà similar que les escoles?
Igual. La norma és igual per a tothom. Els instituts, em consta, tenim constància de que podem parlar de números globals, no podem parlar de centres individuals, però em consta de que aproximadament un miler d'alumnes de quart de l'ESO trepitjaran el seu institut, doncs parlaran amb els seus companys. Cada escola ha fet aquest tipus, diguem-ne, de planificació horària, que és diferent, i a més respectant totes les normes, doncs, de salut i de prevenció. Però sí que és cert que tenim que els instituts, doncs, fan una atenció a l'alumnat de quart. També a l'alumnat de quart, doncs, comencen itineraris diferents. Instituts, continuïtat amb l'institut, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà. Vull dir que hi ha una dispersió de l'alumnat. Igual que els de sisè, aquests alumnes també tenien doncs, aquest dret, no? El dret de dir, mira, és un institut que ha passat 4 anys, que possiblement no hi torni, i que per tant, doncs, vull acomiadar-me, la persona que vulgui podrà passar, i el que no, pues no passa. Però vull dir, perquè com a mínim, jo crec que era una, crec, sincerament, i t'ho dic amb el cor, amb la mà, crec que era una, pues, una planificació lògica, val? Lògica en aquest sentit. Possibilitar aquesta presa de contacte amb la resta de companys, no? I per tant, i amb els seus profes, és donar la possibilitat d'un comiat.
Regidor, és segurament la pregunta del milió, però què passarà al setembre? Com començarà l'escola?
Mira, si jo tingués aquesta bola de vidre, t'ho diria. I m'encantaria tenir-la, de veritat. Què passarà a les escoles? Jo crec que hi haurà una tendència més a la normalitat, amb una nova normalitat, o a la vella normalitat, o a la normalització, però entre tots plegats hem d'intentar aconseguir un funcionament el més semblant amb la normalització, val? Vull dir, hem d'intentar aconseguir que sigui dins de la anormalitat el més normal possible. Què passarà? Són moltes incerteses, és la paraula clau. Les incerteses estan presents. No sabem què passarà. No sabem tampoc quines instruccions donarà el Departament d'Educació. Pensa que en aquesta situació, que és inèdita, que no tenim precedents, evidentment, tot ha de ser assaig i error. I segurament qui prengui una decisió s'equivocarà, perquè no tenim res escrit referent a la història última, moderna, de la nostra societat. No tenim precedents d'aquesta situació. Per tant, jo només pot equivocar-se qui em pren una decisió. Per tant, hem de ser empàtics i hem de ser comprensius en que algunes coses les podien fer-se millor, podien planificar-se millor, segurament que sí, i això ens servirà d'experiència. Ara hem de planificar un curs amb tres escenaris possibles, amb un escenari de normalitat, amb un escenari de confinament o amb un escenari de seminormalitat. Per tant, en aquests escenaris haurem de planificar les coses tal i com vagi a venir. El setembre, jo, per mi, i és el meu desig, no? Doncs ojalà que fos un setembre doncs, amb normalitat, no? Dins de que no podem oblidar ni obviar mesures de prevenció, mesures de seguretat i tal, perquè la malaltia no està erradicada.
Clar, en aquest sentit, les mesures de seguretat poden passar per una reducció de ràtios a les aules, no? Que de fet és el que ha de passar ara, grups reduïts, això implica contractar més professorat. Vostè que està dirigint un centre, deixi'm que li pregunti directament al Departament d'Educació si necessita més professors, s'ha de posar les piles ja a dia d'avui, o té marge de maniobra?
Jo, cada cop que passa, un dia és un dia menys de marge de maniobra pel que té el departament i que tenim tots, no?, per planificar el curs vinent. Van justos de temps si han de fer un tipus de contractació massificada, com el conseller va dir. No crec, sincerament, que aquesta contractació sigui tan massificada. No es pot ser, possiblement, s'incrementi les dotacions de professorat. Això ja ho ha d'estar estudiant la Conselleria d'Educació, però si intentem reduir ràtios a la meitat, intentem duplicar espais al doble, evidentment necessitem una plantilla doncs, amb un múscul presencial o telemàtic doncs, molt important. I sincerament, si això ha de passar, doncs la conselleria s'ha de posar les piles.
I l'Ajuntament també per disposar de locals i d'espais on poder fer aquest desdoblament d'espais? O això seria més competència de la conselleria? En tot cas, l'Ajuntament li podria donar un cop de mà.
Mira, nosaltres concretament no oblidem mai la part de corresponsabilitat que tenim com a administració. No podem oblidar que tenim una part de corresponsabilitat i nosaltres estarem disposats a fer un cop de mà, igual que ho hem fet amb el tema de la implementació de les tablets o de la connectivitat on el departament no hi arribava, val? Però sí que és cert que nosaltres estarem en disposició de fer un cop de mà. Primer hem de saber quines són les necessitats de les escoles, perquè les escoles ara, al mes de juliol, faran un mapa de necessitats. Amb aquest mapa de necessitats nosaltres veurem fins a on podem arribar. Si hem de dedicar a alguna instal·lació d'algun centre cívic perquè sigui necessària, doncs hem de veure què hem de fer. Vull dir, però fins que no tinguéssim el que és el mapa de necessitats. Pensa una cosa, Mireia, aquestes necessitats estan treballades directament les escoles amb el Departament d'Educació, els serveis territorials, i els serveis territorials qui a nosaltres, després d'aquest estudi, ens diu, mira, doncs caldria a la ciutat tants espais per poder donar garantia a la disminució de ràtio. Tampoc sabem si les ràtios seran replicades ara, al mes de juny, seran les mateixes que el mes de setembre. Clar, perquè d'alguna forma estem parlant de dos escenaris diferents. Estem parlant d'un escenari de provisionalitat, que és un acompanyament, com deia abans, emocional, ara, al mes de juny, i estem parlant d'un escenari d'una necessitat i una obligatorietat, que és el començament de curs escolar. Per mi, dins d'aquests dos escenaris, doncs les decisions són diferents. Per tant, jo no crec que la ràtio sigui igual, no? Possiblement ara estem parlant de 4 metres quadrats i segurament pues, aquests metres quadrats poden reduir-se en comptes de 4 metres quadrats de necessitat de separació, siguin 3 metres quadrats. No ho sé, no ho sabem, perquè això ja dic, repeteixo, que és el tema de planificació de la Conselleria d'Educació, però jo crec que no podem replicar ara mateix la situació provisional per aquestes dues setmanes que queden de curs escolar, amb el que passarà al mes de setembre. Doncs aquí tenim aquesta incertesa, aquesta incògnita, i bueno, hi haurem d'anar despejant les incògnites a mida que vagi avançant el temps.
Pel que fa a la situació que han generat les preinscripcions escolars amb aquesta situació, sobretot, per exemple, places buides en el cas de les escoles bressol públiques, una situació de desajust, ens deien des de serveis territorials en el cas de P3, que no caça amb el que ells creuen que hi hauria de demanda, això li preocupa, la situació que ens pot deixar?
És preocupant, sincerament. A mi com a regidor em preocupa i em preocupa com a ciutadà també. Em preocupa aquesta situació que pot generar-se a nivell d'aquestes situacions. I per què? I t'ho explico. A mi em preocupa perquè, a veure, davant d'aquesta situació inèdita estem tenint respostes no esperades. Però també és normal. I també és normal. Jo crec que la tendència serà anar normalitzant aquesta situació. Aquí, què pot passar? passar amb aquesta preinscripció que s'ha fet digital, telemàtica i tal. Aquí intervenen diferents tipus de factors. És la gestió de la por de les famílies, és la incertesa del començament de curs, és exactament el canvi, diguem-ne, d'estatus econòmic que moltes famílies han patit pel tema de la situació de la crisi econòmica. Vull dir, clar que sí. A més a més, ens oblidarà també que anem, que any rere any anem, perdem doncs, alumnes pel tema del descens de la natalitat. Val? Vull dir, tot plegat és una situació amb la qual doncs, deixa una tendència preocupant. Però que, bueno, dins del meu optimisme, jo estic convençut de que ens adaptarem a aquesta situació, anirem perdent les pors, anirem perdent aquest tipus d'angoixes i, bueno, i anirem dins de les situacions actualitzades doncs, adaptant-nos a l'evolució que vaig tenint tot aquest problema de sanitari.
Clar, però en aquest sentit, si hi ha alguna família que no ha preinscrit el seu fill a P3 a dia d'avui i reflexiona al llarg de l'estiu o al mes de setembre o octubre veu que potser l'ha pifiat i que el seu fill hauria d'anar a P3, tindrà marge de maniobra aquesta família?
No podem deixar cap alumne sense matricular-se. Vull dir, qualsevol família que opti per una matrícula d'un alumne tindrà una resposta. Val?
Sigui en el moment que sigui del curs.
Sigui en el moment que sigui. Tindrà una resposta. El fet de dir, mira, jo tenia por de matricular el meu fill a P3 al mes de juny, no? Al mes de maig, i resulta que, bueno, pues que ara he vist que la situació és més normal i vull. Què pot passar? Que igual a P3, no? Doncs l'escola que podria demanar pues igual està ocupada o igual està plena, igual no té vacants, però evidentment l'administració educativa té l'obligació de buscar una resposta per a aquesta família i no n'hi haurà cap tipus de família que quedi sense resposta de necessitat d'escolarització. Per tant, no deixarem a ningú enrere. Això que sona molt ara perquè queda molt, molt maco dir-ho, però això ha passat sempre, no és d'ara. No s'ha quedat cap família amb el moment. A veure, si estem parlant, per exemple, de matrícula viva. La matrícula viva és aquella matrícula que al llarg del curs va passant per diferents motius, per desplaçaments de famílies, per reagrupament familiar, i mai una família queda sense resposta. Per tant, ara, més que mai, tampoc quedarà.
Regidor, gràcies per haver-nos atès al regidor d'Educació, Manuel Robles. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment, que gaudiu d'aquest dia que tenim per davant.